James.
Maria.
Allora, què podríem tocar en aquesta hora? Vari suggeriments. Un, potser el tema final que estàvem valorant al final de la discussió prèvia, que era una mica, en part, doncs, què es pot fer? Podríem posar un valor diferent, on podria parlar de què es pot fer globalment, socialment, on podria pensar individualment. Què puc fer? Si voleu, em diu així en dos parts. Que sempre és una manera interessant de valorar. Un altre que podríem després tocar, podem començar per aquí, com vulgueu, el tema dels treballs de recerca, o els treballs de tesina en el màster, que vam comentar doncs, que seria interessant donar-li una discussió, una volta, potser amb una mirada més lligada a les coses que estem dient aquí, per si algú li interessa enfocar-se des d'aquest punt de vista. No? Jo us podria potser donar unes quantes pistes de per on poden anar les coses. Què més? Bueno, podem parlar com ho veu, del que us interessa. Si voleu, inclús podríem fer ara una mini ronda de temes lligats amb el que estem parlant que us poguessin interessar especialment. Si ho poguessin fer més d'alguna qüestió que voleu que parlem d'això també. Jo no tinc cap problema per fer. Es tracta també d'adequar el temps que tenim amb les vostres necessitats i interessos. Hi ha algun aspecte, algun tema en particular que us interessi comentar, discutir, tractar, fer un debat, una situació, el que sigui?
Personalment costa molt, o quines coses pots fer, no?, per començar a que es mogui alguna cosa per canviar això, a part de, no sé, sensibilitzar el teu entorn més proper, o que tingui més consciència social per aquest tema, que de fet només se'ns ha passat això per cap. Doncs, els meus pares que van viure dins la postguerra, no sé si tenien molta consciència social d'aquests problemes, perquè suposo que els seus esforços anaven a sobreviure a la Barcelona de la postguerra. Nosaltres tenim l'avantatge que tenim al món a l'ordinador, amb un clic. Igual és aspecte de consciència els que venen darrere, no? Perquè això és una cosa que penso que no es resoldrà, si és que s'ha de resoldre mai, amb un temps curt.
Bueno. Això té a veure amb el punt també aquest que dèiem, eh? El punt inicial de què vam fer, tot aquest tema, i ho diguem amb la situació una mica d'adiment que em pot donar peu per veure una mica això. Però també podem veure exemples positius. Bueno, això forma part d'aquesta reflexió, per tant ara hi entrem amb aquesta qüestió. Algun altre tema que us interessés? Mirem. Molta cosa. Causes, polítiques, intervencions...
Sí, què es podria fer, doncs, per això, no? Perquè la classe política intervingués més sobre aquells factors que ja s'ha estudiat, que són els determinants, que hi ha certs determinants que s'han de canviar, què es pot fer per generar el canvi.
Entrem aquí, després seguim per l'altre i després ja tenim temps per fer altres coses. A veure, per on entrar per aquí? Home, jo el primer que diria és que, a veure, no tot és tan negre ni tan dolent. Hi ha moltes possibilitats, hi ha moltes oportunitats. sembla que una de les primeres coses que un té que pensar si un vol arreglar la seva situació és obrir el grup. Com estem? No sé si un té a casa algun problema, hi ha humitats i tal, no? Doncs és igual, un diu un altre costat, o tal, un altre. S'ha de mirar la realitat. Jo m'estic presentant una petita capa de la realitat. Hi ha moltes més coses, algunes més de primer, bastant més de primer del seu dia, però també hi ha moltes coses positives. Per què? Perquè hi ha exemples de gent que fa moltes coses interessants, que lluita i fa proposta i que canvia coses i que millora la vida de la gent. És veritat que en el passat una part, recordem-ne, de la societat rica occidental sempre veia la situació com un progrés. Els meus fills viuran millor que jo visco jo i els meus nens viuran millor que tant. I això s'ha acabat. No es veu així, ara. Si us interessa alguna d'aquestes reflexions, també des d'un punt de vista històric, jo us recomano els llibres, que hi ha llibres molt grossos, però hi ha llibres molt petits. Josep Fontana, per exemple, un historiador català, ja és gran, destacant, és molt bo, des d'un punt de vista. El seu últim llibre, com es diu? Aquest és el penúltim. Aquest és un llibre així, de 500 pàgines, de 600, de 800 pàgines, enorme, que és com una mena d'història de la Segona Guerra Mundial des d'aquí, però no de que ve una reflexió més curteta, un missatge que està a l'editorial passat el 300.
Sí, però vaig analitzar, o sigui, a partir de l'Ontario de Londres, amb el bon petit problema de la missa, el que crec que va passar de cada futur.
Sí, hi ha una pila de... Quan jo vindré així, no és molt fàcil de cercar. Què diu Fontana? Diu moltes coses. Diu això, per exemple, que ho acabo de dir, que el problema diu. Diu que les coses que hem aconseguit, encara que ens semblen normals, tan normals com respirar, tenir un sistema educatiu ambient, encara que ara s'està distribuint, no s'està debilitant, tenir un sistema sanitari públic, això d'anar, va, em trobo bé, vaig al metge, no? Això no és una cosa que ve donada, això és una cosa que s'ha fet socialment. No és fàcil. No tots els països, de fet, molt pocs països, però no tenen un sistema públic. Com s'ha aconseguit això? Algú pot pensar que ha caigut del cel, no? Del cel no cau res, desgraciadament. I s'ha aconseguit històricament a base de lluita, de lluita social. Com quasi tot. I és així perquè a la societat hi ha interessos molt diversos. Aleshores, socialment, si tornem al tema de tocar abans, canviar el capitalisme, això es pot canviar. El capitalisme és un fenomen històric, el mòdul de producció capitalista, el segle XIX, és precís, que va analitzar Marx al segle XIX d'una forma superbrillant, no vol dir que s'ha començat més tot, però és espectacularment brillant. És un que ha anat evolucionant i va canviant. Però algun dia acabarà com a fenomen històric, com va acabar l'esclavisme o el feudalisme. Algun dia acabarà. Quan acabarà? Doncs potser d'aquí 300 anys. No crec que ho veiem, però sincerament. Ara, això no vol dir gran cosa. Això el que vol dir és que hem d'entendre el món en què vivim i hem d'intentar fer les coses que des del punt de vista personal i col·lectiu siguin, pensem, més adients. Més adients per què? Doncs per viure bé i per intentar ajudar si tenim aquest esperit més enllà de gent que el que vol és fer més o passar-s'ho bé, que també està bé, intentar ajudar a arreglar algunes d'aquestes coses. Fontana, amb els seus llibres, diu, i ho ha dit també en les entrevistes, que una bona part de les coses que es aconsegueixen es fan perquè amb la lluita i el conflicte social que hi ha entre grups socials, entre classes socials, les coses s'aconsegueixen perquè els poderosos afluixen quan tenen por de les classes, diguem-ne, de les classes socials, obreres o populars. Quan tenen por. I si no, no afluixen. Això ho diuen amb una mirada històrica. I això lliga amb algunes de les reflexions que fa el 15M, etcètera, aquestes coses que diuen. Ja no tenim por, una cosa que ho veu dir, però ja no solament no tenim por i sortim al carrer, sinó hem de fer coses. Aquesta és la meva visió, podeu estar d'acord o no, jo també ho heu dit abans, que cadascú s'ho miri a la seva manera i aprengui-ho, i llegeixi, estudiï, etcètera, i ho miri trobi les seves conclusions. No teniu per què esperar bueno, amb el que ja us dic. Però una de les maneres és aquesta, és donar-nos a compte de que la classe dominant que s'ha fet més rica i poderosa de l'any, perquè és un fet, això no es pot negar. Si la elit dominant ara mateix és més rica del que era fa 10 i fa 20 anys i fa 30 anys. I els grans managers de les grans empreses guanyen molt més del que guanyaven comparativament respecte als obrers fa 20 o 30 anys. Han augmentat les desigualtats socials, no hi ha dubte d'això. Això no ho nega ningú, no es pot negar. Aleshores, per què això no canvia? És el que estem parlant. I ell diu això, ell diu que cal canviar la dinàmica fent que la gent que té afluixi. I com ho logres? Posant pressió. No, no hi ha altra manera. Posant pressió vol dir que tingui alguna cosa de por respecte a les coses que estan passant. Bueno, ara mateix hi ha una vaga de grossa a Madrid. És un element de pressió molt fort. Perquè, clar, per l'altra de la ciutat, amb una d'això, els turistes acá, és un desastre. Llavors, què passarà? No sé què passarà. Militaritzaran això? No sé. Com quan la gent ha fet vaga a hospitals, que és una forma de pressió brutal, perquè l'hospital no pot tenir porqueria pels passadissos, òbviament. És tremendo. Llavors la gent diu, ah, però no sé què, clar. Però és que clar, els conflictes són complicats de resoldre. Els pacients tenen drets, els treballadors tenen drets, tot això és difícil. Jo no estic suggerint que aquesta sigui la solució, estic dient que sortir al carrer amb una pancarta, fer quatre crits i tornar a casa, no, el poder això no li fa massa... Bueno, sí,
però va, sí, d'acord. Però, que jo no puc estar bastant d'acord, però és un poder estar molt perillós. Perquè històricament, amb les coses que hem dit que podria tornar, històricament no ha hagut cap canvi. O sigui, de classe, perquè al final són finals de cicle en canvis de classe dominada. Hi ha hagut un canvi històricament que no ha sigut violent. I volem dir que no ha sigut violent. La francesa, en fi, que no ha sigut violent. Un canvi així, de forma pacífica, seria històricament el primer. Si el problema està en que, per exemple, aquests canvis es produeixen quan la classe que es va rebre ja no té res a perdre. Gràcies a Déu, ara mateix, amb la nostra societat occidental, la classe mitjana encara té moltes coses que perdre.
Estic d'acord.
Per tant, probablement no seria la feina de gent. Guany, no sé, però que s'ha davant, tenim que perdre encara més pel poder.
Estic d'acord. Jo el que estic dient no és una reflexió per dir, ah, no, doncs sortim, no sé què. No, estic fent una reflexió meu alta per dir que històricament, més enllà de que això es produeixi, és una de les maneres que les coses canvien. Ara, sí, perquè la gent comença a protestar i a criticar i tal, situacions més extremes. I aquí, no ho oblidem, i estic d'acord amb el que dius, estem en una societat, bueno, doncs, no de les més riques del món, però estem en una societat que està, tenim molts mitjans, tenim molts recursos socials, hi ha molta gent que pateix, no dubte, però bueno, entre el que la gent pateix, globalment parlant aquí, i que pateixen per dir ja, o a Costa de Marfil, o a Ghana, però per això venen cap aquí, per això els immigrants venen, i per això aquí els és igual, poden, no? O sigui, no ho dic com a polític, ho dic com a reflexió. L'altra qüestió és què es pot fer. Jo crec que es poden fer moltes coses, l'altra cosa és que tinguin èxit, no? Però, per exemple, una cosa que és important fer és formar-se bé. Jo crec que un professional amb la feina que sigui té que ser supercompetent, té que intentar-ho. Aprendre, estudiar, aprendre informes, fer tot el que pugui per ser competent o habilitats de cada una de les funcions del que li interessa, si pot ser psicologia o si pot ser civil. Segona, tindre consciència dels temes, aprendre també d'alguna de les societats. Hi ha gent que té una visió super individualista. Tercera, intentar fer coses que potser poden ser molt modestes, depenent de les forces, interessos i capacitats de cadascú, però, com deia algú, amb treball molt en plan capil·lar. Cada petita cosa és important, això també és una cosa que jo crec que per l'altre. Cada cosa que fem és important. I a vegades hi ha una reflexió que també em ve a la ment i que la gent diu, no? Diu, escolta, però és que estem, per exemple, ara en la sanitat pública, que és un tema que és important. Ah, és que la gent es manifesta sobre el carrer, no passa res. Vale. jo dic, acabo de fer la reflexió d'això, de dir que hem de, si un vol lograr canvis, s'han de fer més pressions. Però l'altra reflexió és, com ho saps, que no està passant res? Perquè, clar, valorar l'impacte de les coses no s'entén. I això és un tema. Jo, per exemple, no ho sé, però aspiro a que aquesta sessió d'avui aquí us serveixi per alguna cosa. Al mínim que us faci pensar, que us faci reflexionar, i potser d'aquí 20 anys doncs ens en recordarem. Ah, la sessió de tal, em va ajudar a obrir els ulls, a veure alguna cosa. Potser sí, potser no, vull dir que sigui, però... Jo me'n recordo, doncs, vosaltres suposo que també, dels vells professors que hem tingut que us van marcar una mica la vostra vida. I hem passat 20 anys, d'un lloc, i encara algú se'n recorda. Diu, quan era? Però aquell individu va dir alguna cosa, et va dir alguna cosa, et va impactar, i 20 anys després encara te'n recordes. Doncs mira si ha tingut impacte la seva dona, i semblava ben modesta. Vull dir que no se sap l'impacte de les coses. I les coses són molt complexes i molt difícils d'entendre, de veure quina és la cosa. O sigui, diria algunes d'aquestes coses que jo crec que són interessant. Ara, després de dir tot això, que crec que acabes d'art individualment fer això, l'única manera que penso que canvien les coses és organitzant-se. Individualment, cada un no canvia res. S'organitza en grups, en explicat, en moviments, en no sé què, s'organitza, discuteix, fa propostes, i a partir d'aquí, doncs, polítiques, mobilitzacions, i així. Doncs, parlem d'algun exemple, i que és positiu, per exemple, en el món laboral, en els temes que treballo, i ara tornem un altre endarrere, per exemple, sense anar més lluny, doncs aquest, el moviment del sense terra a Brasil, el moviment més important de Mèrica Latina. No, molta gent el sap, perquè clar, aquestes notícies no estan a la tele, o estan molt rarament a la tele. 1,5 milió de persones. Poca broma, tenen les seves universitats, que lluiten per tenir algun dret tan elemental com terra. Estem al segle XXI i encara estem lluitant per tenir terra. Terra per poder treballar. No. Abans estàvem parlant una mica de l'atur. Tenim un exemple a Espanya interessant. El cas de Marina Lena, que no vull parlar. A Espanya, un atur escandalós, que fa esperei a l'Andalusia, que no hi ha, 30% de tot, 35% de tot, 40% de tot en algunes zones. A tots venir, ja, no parlem. Marina Leda, allà, a pocs quilòmetres de Sevilla, 3.000 habitants, pràcticament no hi ha tot. I diu, bueno, com és això? Des de l'any 79, porta una lluita, clar, que com que senta molt malament els governants, doncs es tendeix a criminalitzar-los, a dir no sé què, se'ls diu de tot, aquesta gent. Si un es mira amb una mica de detall la història, jo crec que el canvi de l'Unió. Jo crec que un país bastant diferent. Per què? Clar, és un poble de 3.000 habitants, un poble igual, però això no representa, bueno, 3.000 habitants. Un poble, assemblees democràtiques, discussions de polítiques socials, els càrrecs de l'Ajuntament no cobren res. No cobren. Els funcionaris sí, però no els càrrecs ni l'alcalde. I així successivament. No tenien terra, van fer vagues de fam, van ocupar finques. Van ocupar finques al Conde de l'Infantado, em sembla, que era un superterratinent, allà no sé quant, no sé què. Una lluita tremenda. Després van aconseguir aigua, perquè tenia una assessoria jurídica, és una història llarga, complicada. Van aconseguir aigua. Després van muntar una cooperativa. I llavors la cooperativa, per vendre productes, al camp i tal, van donar massa bona feina a la gent. Serveis sanitaris per tothom, educació per tothom, piscina municipal per tothom, camp, no sé què, per tothom, ràdio pròpia, televisió pròpia del poble. No hi ha dubte, pràcticament no hi ha dubte. Què passa? Aquesta gent, a més, és solidària, participa en les marxes, no sé què, i fa un acte simbòlic entrant a un supermercat per prendre uns quants dits, uns quants aliments i repartir-lo amb la gent que passarà. Què passa a la tele? Bueno, la condició que us veu seguir. Aquesta gent, alienant la propietat, els hi duca tot. En lloc de discutir el que està passant allà, això no és per resultat, és una estan posant el dit a l'ull de coses que fan mal, clar. L'ull de la propietat, una sèrie de coses que fan mal. El moviment sense terra, un altre exemple. O sigui, hi ha molts exemples, per exemple, l'Argentina, l'any 2000, les polítiques ultra neoliberals, terribles, estava al seu moment en el govern. Pobresa, no sé si ho veu, fa 13 anys, les notícies dels diaris sortien pobresa, gana, a Argentina. Era una situació terrible, la situació ara, millor, tampoc és que estigui a partir de coets, però bueno. Què va passar? Un fenomen molt interessant, que es van anomenar les fàbriques recuperades. Les fàbriques tancaven i els treballadors van dir, bueno, no, nosaltres volem continuar les fàbriques. Nosaltres autogestionarem les empreses. A vegades més sort, a vegades menys sort, a vegades més bé, a vegades més malament, tot el procés és complicat, però és un altre exemple. Un altre exemple. I amb sous més igualitaris, el cas de les cooperatives de Mondragón, és un altre exemple. És allò, no és el fi, el paradís, eh? Però és interessant. Una diferència salarial així, quan la diferència salarial les empreses és així. No sé si aneu a veure el programa Salvados aquest diumenge passat. Molt interessant, molt dels millors que he vist. Anava del tema de la precarietat. Molt interessant. Què sortia? Al final hi havia dos casos paradigmàtics interessantíssims. La Nissan, a Barcelona, i la Tical, a França, dos empreses. Una en la qual els sindicats més contundents, més lluitadors, van perdre. I van quedar els més pactistes i van... L'altra cosa, un pot discutir si ho van fer bé o ho van fer malament, jo ara no entro, simplement estic escrivint. Però el cas, la solució és que amb aquesta tirada endarrere cada vegada més, el que ha passat, i penseu una cosa, eh? Estic parlant del món del treball, perquè és un món clau, és un món decisiu. Jo crec que és un dels mons que el 15M ha fracassat clarament, ha fracassat la cosa brut. La producció és decisiva, allà es discuteixen coses essencials de la vida. No, que això es vol encarregar, això va tornar cada dia a sobre amb una proposta intentant encarregar-se el cap de lloc del treball, vaja. És tremendo. Doncs bé, va néixer i sortia, tot era molt interessant, no? Sortia de la Catalunya per internet, dos treballadors, diversos treballadors, i sortia un treballador veterà de 50 anys que portava 30 anys a la missa. Els veterans, amb el pacte que havien fet, van conservar la feina, i van conservar pràcticament el sol. Van sortir fora del carrer, va dir la gent, i els nous que van entrar, la gent jove, de 20 i pocs anys, sortia una noia, fa la mateixa feina que fa el veterà, cobrant un 40%. I allà estava amb els fills, la noia deia, bueno, però això què és? I a l'altre li deia, allò que ara no podíem afirmar. Jo no dic si es podia fer, no estic valorant, si es podia fer més o menys. El que dic és que és un procés social important. Llavors sortia el cas francès, sortia un vell sindicalista, bueno, també, un vell sindicalista francès, però d'origen espanyol, segur que emigrat, i que explicava la història. També havíem perdut, però havíem perdut d'una altra manera. Tant fins al final, aconseguint moltes coses i retenint la major part de la col·lectiva. Doncs era molt interessant, no ho estic resumint molt malament, però si ho mireu, si us interessa, ho podeu donar un altre exemple. El cas de Venezuela, parlo de tot, molt interessant. Què surt el diari de Venezuela? No sé, un mirador de les notícies, quasi totes, les 95%, el país, el diari, Chávez, un desastre, un dictador populista. Molt bé. Mira't una mica més de calma i mira fonts alternatives. Bueno, és més complicada. Està més complicada. Chávez, que és un estil, tenia un estil, un estil, un estil, un estil. Sospites de tots els colors, no? Però ara sortim al cas de la senyora Paz, que està ben clar que la van intoxicar, no? Ho dic al diari, no? Fa 10 anys, ara mateix. Què va passar en Chávez? No ho sap. Bueno, els temes més importants de Venezuela, des del meu punt de vista, són la participació de la gent, la participació de la gent. La gent empoderada, la gent amb la mà de la Constitució a la mà, la gent parlant dels seus drets, la gent reivindicant. Chávez, molt bé, parla, no sé què, molt de carisma, tenia la gent a la butxaca, tot el que va guanyar no sé quantes eleccions, una borrada d'eleccions, no cap alguna, però alguna cosa constituent, la va guanyar la majoria, que ell es fa majories molt clares. populista, populista, clar, mira això al país, però bueno, escolta, si no, el país té uns interessos a la Mèrica Catalina i a la Mèrica també, molt grans. Defensa, és que és així. Hi ha dit que és Milana i no sé què, el grup Prisa Viva, unes càrregues que només es queden amb la part crítica, que també es pot criticar, però la part positiva, algú s'ha entrat, barra de dintre, què és barra de dintre? Barra de dintre significa, i això són dades oficials, bueno, per una banda, no, com abans de la barra de dintre, el sistema socioeconòmic, això està molt més, menys desigualtat, més educació, menys analfabetisme, menys pobresa, això està bastant clar, i des del punt de vista d'atenció sanitària, vol dir 10 milions de persones pràcticament amb atenció sanitària en poquíssim temps. 10 milions de persones, però si ho veig ràpid, no, tenen petroli, han invertit en petroli, quan vaig d'acord, però també tenien petroli des davant, no veien res. Clar. Llavors, què passa amb les notícies? No se n'entén. Vull dir gens les notícies d'això, i parlen d'aquest individu i de tot el procés, no te n'entenen de res. I això em sol cobrir, que és important. No te n'entenen de res perquè hi ha molts interessos. No sé, aquesta és la meva opinió. Bueno, doncs hi ha exemples de nivell, jo crec que a nivell individual, a nivell social, a nivell col·lectiu, a nivell de sindicat, a nivell de no sé què, jo crec que hi ha moltes possibilitats de fer. Ara, on guanyarà, on perdrà, no sé què, això no ho sabem. El que sí sabem, per exemple, és que si no fem coses, per exemple, la sanitat pública se'ns lamenta. Això jo crec que està claríssim. Se'ns lamenta. Sembla que aquí tinc com una mena de resum des del meu punt de vista de les coses més importants lligades a això. L'altre que m'ha escrit un llibret que es diu La sanitat està en venda. L'editorial Icària és molt petitó, aquesta és una butxaca que es pagava amb 5 o 7 euros, que l'hem publicat com a mig i que vam fer com una mena de resum d'aquestes coses. Jo ho vaig fer per interès social, no perquè jo sigui un especialista en el tema de la investigació de la sanitat. I ara estem fent una micromecenatge en aquest camí per intentar aconseguir alguns diners per seguir fent algunes investigacions. Si us interessa, no tant per part de més, però no sé per què contra, poseu el camí i privatització de la sanitat a Catalunya i ja ho sentim. Quines estratègies? Ja ho esteu veient amb aquesta sortida de notícies. Les asseguradores, heu vist l'última de les asseguradores sanitàries. Ara mateix, a veure, dos paraules d'això. El sistema sanitari públic i el privat són vasos comunicants. Si tu vols fer negoci amb el sistema privat, ho tens que debilitar i parasitar el sistema públic. És així de clar. Tu no pots fer negoci amb el sistema privat i els múltiples i les grans empreses que hi ha al risc i els models de negoci de la gran empresa estan punt de mira amb el model sanitari de Catalunya i tal, perquè hi ha molt de negoci. Aleshores, l'última de Sanitas és una mútua, estan competint entre si per aconseguir més mercat, és baixar preus, clar, i aleshores entre el baixar preus és l'últim fa res, fa un parell de dies. L'última és que si el metge visita el pacient 3 vegades en els següents 2 mesos, no cobra. A partir de la seva visita no cobra. És un incentiu per no deixar de visitar. I en tot cas, un panorama, el que ens diu sobre. El senyor Boi Ruiz, conseller de Salut, ha dit explícitament en entrevistes i a la tele, perquè va sortir al canal 33 en l'entrevista, dient que això dels mútues està molt bé. I se'n conseller de Salut, que és un individu que té uns interessos directes i claríssims que ve del món empresarial. És com si tinguéssim algú de l'empresa posat allà. És així. És així de part. Ara la vesteixen, no ho podem no sé què, ara per aquí, però ho diuen complement. No deu veure la notícia que fa, no sé, dos anys. Aquella va dir tan grossa, que va provocar un rebuig espectacular. Això de la salut depenia de la genètica, del estil de vida, que no era un dret.
Sí, sí.
Això ho deia. Va ser principi. Fa dos anys, no sé, un any. Llavors, clar, què vol dir això? Una mica de quin resum que tenim aquí. Una norma amb oci, mercantilització de la sanitat, aquest és el tema, la sanitat com a mercaderia. ja no és privatització, perquè avui dia saber que està privatitzat i que no és molt difícil. O sigui, tu vas a l'hospital, pel matí és públic, pel migdia i sempre és privat. L'infermera, la família és privat, el càtering no sap què. És que n'ha après molt. La cosa està molt difícil. Però el que sí sabem és que al final els diners, això parlo de parasitisme, se'n van en gran part amb les privades. I la gent perd drets, perd cobertura, perd assegurança, s'allarga les llistes d'espera, bueno, tot el procés català que estem vivint ajuda a explicar-ho amb els problemes que no arriben els diners. D'acord, molt bé, no arriben els diners, però aquí també tenim alguna responsabilitat. Lleis, reformes legals, el tema aquest de la desgravació, si et fas una mútua et desgraven fiscalment, això està damunt de la taula, això passarà qualsevol dia, ja ho dic per ell. O sigui, estem davant d'un tema gravíssim. Des de l'any 86, que va haver la Llei General de la Generalitat, i a Madrid, que hi ha un procés molt accelerat, perquè a Catalunya, com que és un procés on les mútues tenen el 25%, més o menys, hi ha 25%, que tenen doble cobertura, com a mínim, i tal, però el procés és un més lent, es nota bé, la vida és molt ràpid, i la gent s'ha creixen més, i per això les maneres van fer tot això. Bueno, hi ha molts interessos per fer. Per tant, a menys que siguem conscients, a menys que tinguem clar que nosaltres, els nostres fills, o els nostres nens, pagaran un dret essencial, com és tenir dret a la gent. Pública, gratuïta no, perquè la paguem amb els impostos. Això de gratuïta no, es paga. Copagaments, repagaments, com es diu habitualment, perquè ja ho hem pagat, tot això. Bueno, passo al segon punt. Parlem una mica, si voleu, de temes d'investigació, recerca, i us faig algun comentari, després digueu el que us sembla. Nosaltres fa uns anys n'hem publicat un llibret que està a la web, està accessible en PDF, que es diu Aprender a mirar la salut. Si us interessa, o no ho coneixeu, ho podeu buscar i ho trobareu. És un llibret petitó de divulgació, 120 pàgines aproximadament, que bastantes de les coses que estem parlant aquí doncs es va publicar originalment el Mijo Topo, però bastantes de les coses que estan sortint aquí les anem posant allà en forma de divulgació. Aprender a mirar-la si que m'interessi, doncs ho pot consultar això. Després, també us diria en relació a temes més funció d'investigació, etc. Model que en coneixeu, us ho poso bé. Sí, no? L'heu vist o no?
Sí.
Doncs aquest model, que és un model de la comissió, que va portar la Carme Morell i d'altres, molta gent, uns grups, i que és molt simple, però ajuda a entendre l'essència d'alguna manera de l'assumpte que estem parlant aquí. Aleshores, si a un li interessa fer un treball que tingui algun component lligat al que estem parlant aquí, què pot fer? D'entrada, jo diria... D'entrada, jo diria donar-se compte de que la mirada de l'estudi dels determinants socials i de les desigualtats de salut és com donar-li la volta al mitjó. És com fer-ho així. A vegades jo diria una frase que és molt antiga, que un poc és, però va utilitzar un metge molt conegut al principi del segle XX, amb la mitjana, que deia William Osler, i que diu és molt més important saber quines persones tenen una malaltia que saber quines malalties tenen les persones. És molt més important saber quines persones tenen malalties que quines malalties tenen les persones. Quines malalties tenen les persones és la mirada mèdica. No, són ells. Metge, maneres, poble, el que vulgueu, a mi m'interessa la malaltia de la gent. Per què? Per ajudar, per curar, per tractar, per què sí. Però clar, la mirada que estem proposant aquí és donar-li la volta al mitjó. Perquè no ens interessa tant la malaltia de la gent, sinó quina gent té la malaltia, o a on passa la malaltia, també, geogràficament. I això costa molt d'entendre des del punt de vista de la medicina, perquè no estàs entrenat en lloc així. Jo en classe de la manera i tot, i tal, hi ha gent que ve al món mèdic i tal, que no entenen. Per ells és com un, no sé, és un trastocament mental, els hi costa molt. És molt senzill, la idea, però costa molt. Això és una cosa. L'altra cosa té a veure amb el que el gràfic mostra, aquesta firma que abans veiem dels eixos de desigualtat. La societat s'estructura socialment o s'estratifica socialment en eixos de desigualtat. Ja els hem dit una mica abans. La classe social, el gènere, l'edat, l'ètnia, el territori, la migració, la identitat nacional, però aquests són els més importants. Si un vol mostrar què està passant, bueno, doncs he d'intentar veure què passa en diferents grups. A mi em diuen, l'atur a Catalunya és del 23%. Estupendo. Jo dic, qui està aturat? No tothom està al 23%. Hi ha grups que estan al 35% i hi ha grups que estan al 10%. Ja, què serà mal? Hi ha regions o zones que estan al 27 i hi ha zones que estan al 18. Escolta, això és molt important. No? Sí. Per tant, hem de saber tota aquesta, hem de tenir aquesta informació i no ens hem de conformar amb aquests provinços que se'ns ofereix. Això és molt simple, però des del punt de vista de la investigació no passa en cert. Segon, necessitem estudiar les desigualtats amb la seva magnitud, perquè a mi que em diguin, sempre hi ha hagut desigualtat. No, molt bé, escoltar, aquesta desigualtat o aquesta? Res a veure. O sigui, no, hi ha una diferència de 2 anys de referència viva. No, hi ha una diferència de 40 anys, escoltar. Estem parlant de coses molt diferents. La magnitud és molt important. Oi? És com ho dèiem abans de la desigualtat de la riquesa. Què té a veure una cosa amb l'altra? Igual que també és molt important l'evolució de les desigualtats. Algú diu, com si ho sabem tot les desigualtats. Jo dic, escolta un moment. Què diuen els polítics? Quan diuen, el senyor conseller no es digna. Què diuen els polítics de la desigualtat? O de qualsevol tema. Normalment, que anem a millor, no? És la feina del polític. Ah, estàvem malament, però ara estem millorant. Això ho diuen normalment. Si nosaltres som capaços de mostrar que l'evolució d'aquestes desigualtats per gènere, per classe, pel que sigui, per territori, estan canviant bé, malament o igual, doncs és una informació rellevant, no és menor. Perquè el polític normalment et dirà, el que mana et dirà que anem a millor. I tu diràs, no sé si anem a millor, anem a mirar-ho. Normalment, ja us dic, molts estudis mostren que no anem a millor. Que estem igual o pitjor. Molts estudis. Molts. Per tant, hem de també fer això. Tot això que he dit fins ara són estudis de recerca descriptius, que la gent a vegades en el món acadèmic els critica i els menysprea. Oh, això és un estudi descriptiu, cap. Això és un estudi molt important, deixa'm estar. Per què diuen que és menor? Perquè moltes vegades, tot i ser molt difícils de fer, són estudis que metodològicament no són molt sofisticats. Sí, quan està en el món científic i les publicacions, doncs se necessita posar doncs, una sèrie de coses molt sofisticades, matemàtiques, estadístiques, una cosa que sembla que no entengui ni molt bé. Sí. I aleshores sembla que sigui més bo, més prestigiós i tal. Això passa. O sigui, a més els estudis descriptius modestos, però ben fets, són molt importants. És com si algú diu, què passa de diabetes a Girona per classe social? No ho sé, però no ho puc imaginar. I on, en quins barris hi ha pitjor problemes de diabetes, no sé què. I com es diu això de l'obesitat? I com està evolucionant? Però això té interès. No? Digueu. Si no ho sabem, com podem fer bon temps? A l'any 82-83 vam fer els primers estudis de desigualtats a Espanya. Vam fer Barcelona. En aquell moment, l'Agència de Salut Pública, o que era abans l'Institut Municipal de la Salut de Barcelona, hi havia un investigadors bons, interessats i preparats. Per part del Borrell, hi havia el Borrell. Dos, hi havia dades. Va ser la primera enquesta de salut. Què va fer aquesta gent? Interessava en l'última cosa de salut. Tenia dades, va fer un estudi. I va dir, què passa a Barcelona? Les igualtats en salut, per barri, per districte, tesis culturals, no sé què. I aquella notícia va aixer el diari. Quasi la portada. Les igualtats en salut de Barcelona. La van fer que ha sortit una altra notícia fa un temps. No portada, però res. I llavors diu, què passa a Barcelona? No passa res, simplement que ara som capaços de fer visible les desigualtats. Ja hi eren, però ara demanem a algú que s'ho mirà. Si tu no tens les dades, si no fas parlar les dades, si no tens bona investigació, tu no t'entegres de moltes coses de la realitat. Perquè tu per la realitat veus pobres, potser, però tu no veus desigualtat. La desigualtat és un fenomen abstracte, és un fenomen de comparació. Tu necessites informació bona. I això ho necessites amb gent preparada per fer bons estudis. I si no, és per fer-vos transmetre la idea de que veure la realitat és una cosa complexa. Bona complexa. Però no és òbvia. Necessites investigació. Un tema important que em posa a relleu la necessitat de tenir bona investigació. Encara que sigui modesta, repeteixo. Fixeu-vos, només estem en el pla descriptiu. Jo no estic dient ni canviant res, ni explicant res. Tot això que estic dient, només estic intentant entendre algo del que passa allà fora. Només estic dient això. Però tot el que porto dient, a mi em sembla que ja veieu l'interès que té. Clar, si compliquem la cosa, doncs el problema resulta que podem parlar de la següent pregunta. La següent pregunta és per què passa allò? Per què la gent mora? Per què la gent no té accés a la sanitat? Per què la gent fa més problemes de salut mental? Per què les classes socials no sé què, els infants no sé què? Per què, per què, per què? Per què, per què, per què? Vol dir les causes. I abans hem discutit una mica de les causes. No? Les causes, ja ho hem parlat. No ho veu, ja van fer el crim, tota aquella història, la epidemiologia, tot el crònic, tot el crònic, tot el crònic. Bé, les causes, tot això és complicat, però és interessant que estudis analítics que es diuen. Estudis d'avaluacions. Jo faig una... detecto un problema en un barri i m'adono que hi ha un problema seriós. De quin tipus? No sé, tuberculosis. O com ara passa a Grècia per la crisi tal. Malària. Escolta, això és tremendo. I així successivament. Bueno, aleshores, si tinc força política, si tinc recursos, intento pensar en una intervenció que encara que sigui modesta, pot servir per millorar aquella situació d'aquell barri, que és un barri o que sigui. Faig una intervenció i avaluo, faig una avaluació de si va funcionar o no. Estudis d'avaluació. Per exemple. Es poden fer, per una altra banda, ja això es poden fer estudis quantitatius i qualitatius. No? O sigui, estudis en números, estudis amb opinions, amb valoracions, amb interpretació, amb què diu la gent. Els dos són molt importants. Avui dia estem en un món en el qual es prima bàsicament el quantitatiu. El quantitatiu té un gran prestigi. Enorme prestigi. El qualitatiu sembla que sigui menor. Ara us explico una anècdota. Una presentació real, no m'ho invento. Una proposta de tesi, potser fa 8 anys, un especialista de laboratori més entrenat en el tema quantitatiu escoltava la proposta de tesi d'una noia, una noia argentina, que estava amb mi, que feia una cosa qualitativa sobre precarietat. Aquella noia ho va exposar qualitativament, en el centre qualitatiu. I aquell individu va pensar-hi, perquè això no és recerca, això són opinions, això és poc sèrio, això no té molt d'interès, això és molt fluix. Ell parlava senzillament d'idea. No crec que ho diu, però d'idea, Però clar, el prestigi que té el tema fa que un, sense tenir idea, pugui parlar així. És un desastre. És així. A part qualitativa és molt important, la qualitativa també. Si tens els dos, fantàstic. Cada un té les seves dificultats, el seu repte, bé, bueno, l'última cosa, així la idea és una mica general, els estudis que es poden fer, bueno, poden ser, si us mireu les revistes científiques, per exemple, no sé, una bona revista com la Gaceta Sanitària, una bona revista per mirar, un bon nivell, els estudis poden ser estudis originals, que vol dir originals? Estudis qualitatius o quantitatius, però que aporten nova informació, que sigui, un tema que sigui. Poden ser editorials o comentaris, això normalment són estudis més curts, opinions, valoracions. Poden ser revisions, però tot això vol dir, no sé si ho sabeu, si no estic repetint, no. Revisions. Què vol dir una revisió? Què se sap avui dia de no sé què? Les causes de l'online. Què? Com ho sabem? Anem a la literatura científica i comencem a revisar tot. Doncs un selecciona el fonamental i treu una síntesi i ho sabem això. Ara, hi ha temes generals, com la falla, molt difícil, no sap molt bé què està passant. Hi ha temes que són molt de contexte. Per exemple, social és molt bé. Per tant, les causes del que passa a la precarietat aquí o el que passa a Argentina són igual, totes són diferents. En canvi, a l'Espanya, potser les causes probablement són més semblants aquí o a l'Espanya. Bueno, ja està. Ja hi ha al final un treball molt considerable. Per tant, em paro aquí i aleshores comentem o comenteu que discutim i he d'anar unes intercalades, unes quantes pistes lligades a la situació.
Nosaltres a la feina del laboratori podríem fer un grup a poc, un grup a poc, presentat a la comunitat.
Sí.
I és un programa d'atenció primària orientat a la comunitat. D'això, les intervencions que es proposen, teniu alguna experiència de si realment són útils per fer canvis socials o...?
Per fer canvis socials?
Sí.
En què estaries pensant, per
exemple? Nosaltres treballem a Salt, que és una zona que tenim ja bastant d'immigració.
Sí.
I volíem treballar amb joves, no? La proposta era treballar més aviat amb els joves. I era una mica a veure si vosaltres teníeu experiència amb estudis, si coneixíeu, si realment es motiva el canvi a partir de les iniciatives.
Jo amb aquest tema, jo fer-ho al món, mira, que una mica el que dèiem abans de venir fora, de dir-ho així, potser trobes més facilitat en el món, així més ric. No, no tinc present una cosa... Clar, depèn de què tinguem per canvis, no? També no sé. El que sí que puc dir és que moltes vegades es plantegen aquestes coses com a participació. Ah, fem participar la gent i tal, però en el fons és una pseudo-participació, una manera d'entendre. Perquè si la participació no neix una mica de bany i la gent surt aquí i se comença a tal, si tu estàs dient, vinga, participeu, ara tots són aquí, tots cap allà, això és una mica... No sé, no és molt de... Crec que no és molt efectiu i a més una mica artificial. Però bé, no ho sé, depèn, s'ha de buscar, s'ha de... Normalment cada estudi necessita una mica d'estructura. Això no sé si ho heu treballat.
Heu treballat amb les companyes, sí. Casar amb els infants, em sembla que estan fent estudis, i s'ha de mirar quines necessitats tenen els joves.
Em refereixo a l'estructura de l'article, del treball que volem fer, com ho penseu, perquè aquestes coses no són intuïtives. No sé si ho heu
treballat
el projecte o la proposta, com es diu això, ho heu treballat.
Ho estava fent una campanya, però no...
L'estructura, per exemple, quin espai té la lògica, això és important. No sé, si ho heu repassat una mica, si no... L'heu repassat una mica,
però... La veritat és que la desconec, no la podria treballar.
O bé, és una... Si tu vols fer un treball, anar de seguida amb una tesi,
no, no, no em refereixo d'aquest grup que comentava. Ja entenc que t'has de marcar un objectiu, has de mirar cap on te vols anar a dirigir. Això ja ho entenc, però el grup de desconec d'aquestes companyes a veure com...
Vale, però el que referies que dintre d'aquesta part un tema clau és la justificació. I la justificació, un tema fonamental, és la part de la revisió del que hi ha. I clar, estem escoltant variats que depenent del tema, doncs, o bé bibliografia científica o bé bibliografia de literatura de gris. Vull saber què passa al treball informal dels immigrants de l'Alt Empordà. Busques la literatura, però la res, científica. Però en canvi, pots trobar un millor documentació, no sé què, estudis periodístics, i tal, doncs, has de remenar la definició. Pensar que el que t'interessa, no? No sé, per què. Però el que dèiem abans, també, perquè la gent va dir que he posat a l'Espany, els temes biomèdics són més universals. Els temes més socials són més contextuals, són més del context en què es diu marca molt diferències. I el que serveix en un lloc pot ser una revisió. En canvi, si estem parlant d'un problema clínic, doncs és més, no sé, més universal. Una matèria que molts científics de ciències naturals no tenen de veure. Més coses.
Digueu que ja esteu esgotats i esgotades. Quant estan per aquí? Tenim uns 4 hores, ara. Més coses? Hi ha milions de temes, eh? Si algú interessa els temes, més o menys, estem parlant aquí, de la violència, d'explotació laboral, de la vivenda, de transport públic, altres coses com informació de les dades, i a més, mira, això és una abans no li dic, ara introdueixo un concepte que també és interessant. Hi ha molta tendència a separar els temes biològics dels socials. O tu fas un estudi, o biomèdic, segur. Jo biomèdic, gent és social, socioeconòmica. I la gent estudia molt per separat. I a més, els entrenaments que un rep són diferents. Si és un clínic, si és una epidemiola clínica, o sigui, en canvi, des del punt de vista social, o sigui, un sociòleg, o un nivell social, o un politòleg, que la gent no parla, sembla que siguin centrats. Hi ha un concepte, i aquest també està en el llibre d'aquest Aprender a mirar per salut, que fa uns anys va veure, o va enfatitzar, diguem, una epidemiòloga social, que és el concepte d'incorporació. Què vol dir això? És un concepte que fa pensar, un concepte que fa veure que això de separar massa un biològic perquè un social per allà és una mica fal·laç. A mi no, una fal·làcia. Per exemple, les dones cada vegada més, sobretot els països rics, s'han incorporat al món laboral. El món laboral vol dir fora del treball domèstic. El treball és a la vida. Què passa amb moltes dones? Que tenen l'oportunitat de treballar, deixant de banda l'atur i tot per garantia. Tenen l'oportunitat de treballar fora de casa, però quan tenen fills, etc., treballen més a casa. Més a casa que els seus marits, o els seus companys, o així. Això quasi no està canviant, està estable, molt estable. Què diuen els estudis que han fet els nòrdics des de fa no sé quant de temps? Diuen una cosa molt preocupant. Això dic amb el tema biològic, social. Per exemple, les dones que treballen fora i quan tornen a casa segueixen treballant. I els caps de setmana segueixen treballant, perquè clar, el treball a casa no acaba. I llavors es veu que un, per exemple, un dels indicadors d'estrès més clars que hi ha, que és el cortisol. Quan durant la setmana, estan a la setmana treballant, a l'home, a l'home, etc., va pujar. La gent es va estressar. Arriba el cap de setmana, l'home què li passa? El cortisol va deixar. Què li passa a l'home? Allà està. Un fa laboral que es manté i s'expressa com un fenomen biològic. Un altre exemple, treballadors, aquest el citava amb la conferència aquest matí, treballadors de, no sé, del teu govern i que, degut a causes diverses, no entrem en això, tenen més alt colesterol. Recordeu el gradient social d'abans? Més pobresa, pitjor salut. Doncs més pobresa, per dir-ho ràpid, pobresa. Més pobresa, més colesterol. Colesterol dolent més alt, per dir-ho així. Pot ser, si no sona molt bé, sí. Però la metàfora que utilitzem, o que utilitza en el tema de desigualtat, és la següent. Els fenòmens socials se't posen dintre del cos. I jo expresso amb el colesterol, amb el cortisol, amb un infart, amb un càrrec, amb el que sigui. S'entén el que vull dir? El metge això no té, el metge o el metge no en té, perquè està internat amb el rotllo mèdic, clínic. És així. Mireu, un exemple. Una dona va a l'hospital al servei d'emergències, d'urgències. I va allà, i no sé què, i té un símptoma d'infart, de miocardi. Deixant de banda que té molta evidència de que el diagnòstic de les dones se sol fer diferent dels homes, és que no hi ha molta evidència. Si diagnostiquen abans els infarts amb els homes, amb les dones, sembla que, oh, tens un cos, tal, no queda clar, no queda clar. Costa més, hi ha un biaix diagnòstic. Però deixant de banda això, resulta que aquella dona té un infart, que fa el metge o que sigui? Salvar-li la vida, fer el que poden. Això és el normal des del punt de vista mèdic, molt bé. Nosaltres, amb una mirada, és el que dèiem abans, amb una mirada des del punt de vista del que estem discutint avui, aquí, què pensaríem? Penseu, vostè pensava en una persona. Podríem multiplicar per 10.000, per 100.000. Què hauríem de pensar? Aquella persona ha tingut un infart per l'humanitat. Normalment, no? No ho sé, normalment. Si estirem una mica del fil i comencem a entendre la vida d'aquesta persona, entendrem com es pot. Potser és una immigrant, potser és una mare de dos anys, potser està passant no sé què, comences a preguntar si la passa de fer-ho. Al final segurament entens que l'hi fa. No? Dic jo. I això és una mirada que no té res a veure amb l'altra mirada que està bé, la mirada mèdica purament. Per tant, hem de tenir un equilibri amb la doble mirada, la social, laboral, econòmica, el que sigui, i la mèdica i mèdica. I al final, una cosa està enganxant amb l'altra. I per tant, clar, per desgràcia, a la medicina que s'estudia avui, o a la família que s'estudia avui, jo crec que és molt clínica. Molt biomèdic. Està bé aprendre la medicina, jo no dic que no. Però has de saber alguna cosa, o altra. Perquè si no, no s'entén. I per descomptat que no s'entén el fenomen social. Perquè aquí està posant jo d'exemple una persona. Ara imagineu 10.000 persones. I això és... Aquest és un concepte, jo crec, interessant. Motiu de reflexió.
Passa que és el que dius, és a dir, de contra l'opinió del món. Tu que has educat, no som això de la PAC, crec que sempre has posat el de la Medrat i de la Consulta de la Medrat Socials, estem parlant de la visió mèdica integral del malalt, no? Integral del malalt, que és la visió de la capçalera de fa dos anys, i dic que tenen l'amistat de la família, de la dama, coneixen la malalt, això aquí, això és una visió de realitat, no? I és cert que el malalt, a més que l'especialització de diferents sistemes, fa que aquesta visió que va ser de Maria, que és un lloc que va ser de Maria.
Sí, és un dels problemes. L'especialització mèdica, la fragmentació del cos, de tot, doncs impedeix que veure una mica a nivell personal, a poder parlar de res, però d'una forma una mica mèdica. I això, com que ara, que vindrà els propers anys també, que si nosaltres anomenem la medicina electrònica, això donarà una creixement. O sigui, aquesta idea, que també moltes empreses estan interessades en aconseguir uns petits tens monitoritzat totes les teves variables.
Si el... Bueno, ja sabem, la freqüència cardíaca de la tensió arterial és més fàcil, però tot. Això passarà. Tardarà, tardarà, però això pot passar. També. Podrem tenir vigilats, no cometes, quasi la major part de constants vitals. I això, ja sabeu, va per l'ordinador, l'ordinador va amunt, va avall, un paio en Japó, que diu, a veure, aquest, com està? I agostica, i... Això no és la medicina que hem conegut, però això pot passar. I evidentment les empreses d'alta tecnologia mèdica i les grans empreses farmacèutiques que m'ho posés, perquè aquí hi ha un mercat que un negoci potencial. Per tant, això ens pot venir a sobre. El tema mèdic, la visió aquesta mèdica ha canviat molt. Jo crec que ha canviat molt. I aquí els metges, els especialistes, especialment tenen molta responsabilitat. Jo crec. Bé, jo tinc una tia que ha viscut, ha anat sempre als metges, perquè està sempre malalta, no sé, ara ja és gran, que està anant 5 anys, o quasi 80, doncs ha passat 40 anys de la seva vida als metges. I aleshores, ella explica amb molta gràcia l'evolució dels seus metges, però ara dius que tot, una llista de zero. I llavors diu, mira Joan, primer el metge em va deixar de parlar. Després el metge em va deixar de tocar. A mi m'agrada que toqui la panxa, que em digui, no sé què i tal. I a l'últim ja el metge em va deixar de mirar. Perquè res està mirant l'ordinador, ja no em mira, està mirant... Ja no existeixo, ja ni soc, ni estic. I és un resum, no? I a vegades l'esperit em va quedar com a explicació de... una mica anecdòtic, clar, però de com estem anant, no? Amb aquesta fragmentació del cos i el fet aquest que... Sobretot els metges de jerarquia, sabem que hi ha una jerarquia mèdica i els metges de la cirurgia, és una mica com l'exèrcit, això. Tota aquesta història.
Sí, clar.
I el metge general està per terra, la infermeria per terra, això és més important, no? La visió primària, va, tu després no compten res, aquesta història, no? Això és una cosa a criticar. I això de les professions, això de treballs no qualificats o menys qualificats, això és bastant absurd. I si no, que li preguntin, quan es donen la natella, quan no són dones, fan una vaga, llavors veus la importància de la vaga. Com que no té importància? Tot i per tot temps, escolta, i llavors per alguna cosa, com que és important, clar, és important. L'any de la metge de capçalera o de la mulher és cantau, vaja, és fonamental. I a més per una raó de salut pública, i és perquè veuen amb molta més gent, perquè el gran especialista veu es concentra en un nombre petitíssim de gent. I això és així. Bueno, què més? Doncs estarem... Ara aquí hi ha gota aquí, eh? Jo tinc resistència. Estic entrenat. Vaig entrenar a treballar moltes hores. Sí. Però bé, no té un límit. Més preguntes?
L'última pregunta,
va, qui s'anima? Qui s'anima? Els temes no ens els acabarem, perquè n'hi ha masses. Qui s'anima a l'última pregunta o reflexió? Vinga.
Jo volia saber si en aquest informe del 2008 es planteixen alguns objectius iguals que la Marta deia com està en els governs, o alguna estratègia global d'atenció a països, a polítiques que convisquin en aquest informe?
No, jo crec que és un estudi més teòric, més de diagnòstic, més de contracció. No és un tema més teòric, més de dalt. El grup aquest que citava abans, entre d'altres, en principi estan més interessats en l'acció que hem de fer i en els dispositius. El que passa que a nivell global estem molt lluny, això. És un repte. Igual que els sindicats tenen un repte a nivell global, igual com les transnacionals treballen a tot el món, i tu dius, bueno, doncs jo tinc una fàbrica aquí, fabrico els components a la Xina, a l'Índia fa no sé què, a l'Àfrica no sé quantos, i funcionen les professionals. Els sindicats no funcionen en cas. Perquè necessitaria que els grups lligats a la salut i tal, amb certa manera, que hem de tenir aquesta condició, més que estem molt lluny. Tot aquest grup, aquest informe, que jo crec que és útil, però abans us deia que el president de la comissió Marmot doncs, parlava d'un moviment global. No sé bé què no és. Jo crec que ell no ho anuncia. Ell és un mes. No sé què de Vinyola, tot i que té una mica d'això, que va posar un tema polític, jo crec que no se'n surt, no se'n surt, perquè és molt complicat. I perquè fer coses des del punt de vista polític és difícil. Recordeu les sessions que es feien fa uns quants anys a Porto Alegre, avui sona aquesta cosa. Els fòrums socials que es feien a Porto Alegre, la gent discutia el tema del capitalisme i anava fent no sé què. Costa molt posar-se d'acord, organitzar-se, discutir, fer accions coordinades, tot el que és cert. Si no ens posem d'acord ni aquí a Catalunya, l'altre dia d'una reunió de Catalunya dels grups socials que estan lluitant per la defensa de la pública, costa molt coordinar-ho. La gent té molta reticència. Ara és una burocràcia que això és cert. És complicat. Llavors, el grup global són reptes enormes. Però, clar, les multinacionals tenen aquests estudis. Es busquen els seus interessos i també les multinacionals que són els governs. Poderosos, poderosos. Tant, ja veieu la història aquesta dels temes d'espionatge, no? Per si no és nou, vull dir que era una cosa seguida, o l'han fet aquí, o el tema de l'institut, doncs, bé, passen el dia arribant tot un poquet, si es pot. És un gran repte, però més enllà del nivell mundial, jo crec que si el nivell local aquí és enorme, que tinguéssim un grup potent, que ja n'hi ha, però, en fi, més efectiu, més coordinat, o si no és a la Llimona, doncs a casa teva, o al CIM. La cosa comença així, eh? La cosa, els moviments comencen d'aquesta manera.
Molt bé, doncs.
Bueno.
Ara sí que hem d'acabar. Ara hem de el temps que ens has dedicat i suposo que tots marxarem a pensaments i reflexions doncs per un mateix i per l'activitat professional i per treballar també que ara hem de fer. Espero que s'han donat molt malament i que es processaran i que ja t'informarem.
Bueno, jo per la part meva espero que hagi sigut útil, no sé si moltes coses o masses o poques, no sé, si és difícil això. Sabeu que si puc ajudar alguna cosa, doncs estic accessible pel correu electrònic. Que és una plaga, però ara jo vaig a la meva casa i vull tenir que ser però en fi, la majoria de les possibilitats sí, sí, i en tot cas espero que tireu davant amb les vostres idees i una mica la idea que deia abans cadascú té de buscar el seu territori, el seu camí, la seva professió, la seva vida. És qüestió de posar un pas, que algú que hi ha un, etc. I llavors ser una mica canàs, per si dir-ho. Els temps no estan fàcils, clar que no, però bé. Els temps difícils també ajuden a que la gent es pavili més, que això també és una de les poques coses favorables que té aquesta anomenada crisi.